al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dilluns, és 19 de desembre, el dia en què desgraciadament hem de tornar a parlar de dol i de consternació davant un nou crim masclista. En aquest cas a la Pobla de Mafumet, la víctima era la Mari Carme, tenia 44 anys i ha mort a mans de la seva parella, ell mateix ha confessat el crim. No creiem que calgui donar gaires detalls de com ha anat tot plegat, avui el que toca és donar el condol a la família i als amics de la Mari Carme i recordar que cal denunciar qualsevol agressió, per mínima que sigui. Hi ha sortida, hi ha solució per a aquelles dones que pateixen violència de gènere. I recordin que trucant al 016 o al 900-900-120 es pot demanar ajuda i el telèfon no deixa rastre a la factura del telèfon. Com cada dia, i encara que costi, hem de posar-hi música a tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa es diu Com plora el mar i la veu és del Joan Dausà.
Fa tant de mal, però és llei de mar. No entenc aquests humans, no entenc aquests humans.
Avui al programa repassarem l'actualitat, rebrem també emprenedors per descobrir-los la López Café. Bé, de fet, hi anirem nosaltres fins a la López Café. Farem precisament el cafè dels dilluns amb Lara Costafreda i amb Joan Dausà per saber més de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra i d'aquesta cançó, Com plora el mar. A partir de la una vindrà també el nostre economista, el Jordi Andreu, perquè amb ell hem d'acabar de posar fil a l'agulla al tema dels crèdits ràpids, que tantes preguntes van generar la setmana passada. Avui ens dirà qui són aquestes empreses que donen diners de manera ràpida, sense gaire explicacions, i també rebrem el Sibarita, avui parlarem d'espècies a mà de Tarragona, i també anirem de vins amb Ficària Vins, escollits el millor vi català de l'any. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del Twitter del programa, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona tenim cel ennuvolat amb precipitacions i una cota de neu de 1.200 metres aproximadament. Les temperatures sense canvis. Avui arribarem a 13 graus al Vendrell, 6 a Gandesa, 10 a Tortosa, 14 a Tarragona i 12 graus a Reus. I el vent bufa del nord-est, moderat al litoral amb intervals de fort a la seva meitat nord. I tenim avís groc activat, però bufa el vent més fluix a la resta del territori.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Detingut un home per la mort de la seva parella a la Pobla de Mafumet. La víctima és Maria del Carme Ginés i hauria mort per ferides fetes amb arma blanca. Els fets van tenir lloc dissabte al carrer Reus de la Pobla. I al voltant de les 12 del migdia de diumenge, el presumpte homicida es personava a la comissaria dels Mossos de Camp Clar a Tarragona, confessant-se autor de la mort de la dona. L'autor té també 44 anys i s'havia casat amb la víctima feia 2 anys. La dona tenia una filla de 16 anys, a qui sembla que també hauria agredit el detingut. L'home té 2 fills de relacions anteriors. L'alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha expressat el seu rebuig davant aquest nou cas de violència masclista en nom de la Corporació Municipal.
Tenien un bar, dels pares, i ell havia regentat aquest bar, la portava la germana, i era una persona molt coneguda i estimada al municipi, no? I participava en tasques electorals, i bé, vull dir, una persona que s'ha sobtat a tots el que li ha passat, no? Perquè no donem crèdit a el que estem vivint i realment encara no estem difícil d'expressar els sentiments en aquests moments de tant de dolor que estem vivint tots.
S'han decretat 2 dies de dol oficial i s'han cancel·lat diversos actes municipals. Més de 300 persones es concentraven aquest diumenge a la Pobla per condemnar la mort de la Maria del Carme a mans de la seva parella. Està previst que el detingut passi a disposició judicial entre avui i demà. Segons les primeres investigacions, no consta que la dona hagués presentat denúncies prèvies per maltractaments.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Anem amb altres qüestions. Malestar entre els treballadors de l'Hospital de Reus pel possible impagament dels objectius de 2016. Segons el comitè d'empresa, els responsables de l'hospital han justificat el possible impagament per la previsió que el centre tanqui l'any amb un dèficit d'entre 3 i 4 milions d'euros. La presidenta del comitè d'empresa del Sant Joan, Alicia Martín, ha defensat que retallar el salari dels més de 1.200 empleats no és la solució als problemes de l'hospital.
Y entendemos que la respuesta de los trabajadores tiene que ser firme, no dejarnos utilizar y que la empresa se aproveche de nosotros. Al final entendemos que no es la solución, insisto, no somos la solución al problema del hospital.
I també els expliquem avui que la xifra del matí es compleixen 10 anys de l'arribada de l'alta velocitat a Tarragona i en 10 anys prop de 7 milions de viatgers han fet servir l'estació del Camp, 870.000 només en el darrer any. Els usuaris de l'alta velocitat han crescut un 4,7% en el darrer any. La Marató ha omplert d'activitats solidàries pobles i ciutats de la demarcació de Tarragona aquest diumenge. Les colles castelleres, per exemple, han sortit al carrer amb tallers, concursos de llançament de faixes i pilars solidaris. Els xiquets del Serrallo m'han preparat fins i tot una classe de zumba, vermut i fideuà, mentre que la colla jove ha muntat tallers i un campionat infantil de llançament de faixa castellera. I en plana cultural, Reus ha rebut aquest cap de setmana el testimoni de la capital de la cultura catalana de mans de Vic. A partir de l'1 de gener i durant tot l'any, Reus serà capital de la cultura 2017 amb una programació extraordinària. Ho ha explicat la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.
Bastant marcat, no?, tot el que és l'eix del patrimoni, de la història del patrimoni. Tindrem també l'eix de la literatura. Tindrem també, no deixarem de banda les arts escèniques, no deixarem de banda les arts plàstiques tampoc. Però també un dels eixos als que li vulguem donar molta importància, amb el qual també tenim moltes ganes, si em permets la paraula, d'experimentar, és amb l'eix de la innovació i amb l'eix de cap on va el futur de la cultura.
Les 12:27, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, notícia destacada i foto de portada per als successos. Diuen consternació en la Pobla. També destacat, repunta la venda de dècimos de la loteria de Navidad entre los tarraconenses. Al Reus Digital, malestar entre els treballadors de l'Hospital de Reus pel possible impagament dels objectius de 2016 i encara una altra protesta laboral. Els treballadors de la brossa a Reus amenacen amb accions contundents i una possible vaga. Si fem una ullada al del Camp.cat, destacat, l'assassí de la dona de la Pobla de Mafumet va agredir també la seva filla. I també trobem al digital que la Masia Catalana ha reunit centenars de persones en el tradicional brou de Nadal. Avui fem una ullada també al diari Més Tarragona. Diuen indignació a la Pobla de Mafumet per la mort d'una dona a mans del seu home i destacat també que el pessebre vivent de la muralla ha rebut 1.200 visites en només 2 dies. Són les 12:28, ens aturem només 20 segons per la publicitat i rebem emprenedors. Bé, de fet, anem nosaltres a casa dels emprenedors d'avui, no s'ho perdin.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Per una vegada marxo jo de l'estudi cap al lloc on són els nostres emprenedors i som amb l'Anna López, no? Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Som a la Via de l'Imperi Romà número 11 de Tarragona, a la López Café. I m'agradaria que m'expliquessis d'on neix aquesta idea de la López Café, perquè dient-ho tu, Anna López, hi tindràs molt a veure, no?
Sí, la veritat és que jo tenia una feina estable com a directora de màrqueting digital d'una empresa molt gran aquí a Catalunya i fa un any doncs, ho vaig deixar, vaig muntar la meva pròpia agència i l'agència es diu La López. Aleshores, la idea de la cafeteria era una idea que amb la meva parella, amb el Xavier Ayue, que després el coneixereu, sempre hi pensàvem i sempre dèiem, ostres, ens agradaria molt tenir una cafeteria, perquè és quelcom que ens va enamorar, pues, sobretot viatjant per Europa, a Berlín, a França, aquest tipus de cafeteries que es troben per allà, que d'aquí no n'hi ha gaires, no? I sempre ens fèiem com la bola de, si tinguéssim una cafeteria, tindríem això. Viatjàvem en algun lloc i veiem una cosa xula que ens agradava, ens dèiem, ostres, això ho podríem posar allà, no? I, però mai no fèiem res, o sigui, no, ja teníem les nostres feines i la nostra vida. Però vam veure que el local aquest estava en lloguer i com que feia tant de temps que li donàvem voltes, vam dir, va, anem a trucar a veure què passa, a veure com, quin lloguer hi ha i com és el local i què podem fer. I sí, doncs mira, vam trucar, no vam ni mirar un altre, o sigui que vam decidir que vam fer 4 números, ens sortia més o menys que creiem que podríem tirar-ho endavant. I bueno, doncs vam reformar-ho tot, perquè la veritat és que el local és un local molt antic d'aquí de Tarragona i ara mateix doncs, no té res a veure com estava abans, no? Abans era un local de nit i ara doncs, clar, és cafeteria, hem obert que entri molta llum, la decoració no té res a veure, hem tirat parets i tot això. I doncs res, mira, aquí estem. O sigui,
fent cafès, no? I volia preguntar, dues coses. D'una banda, dius, no havíem mirat més locals i vam veure aquest, que havien passat mil vegades per davant. És una mica que el local també us va trobar vosaltres, no?, en el moment a dir, eh?
Sí, jo crec que sí, que va ser una coincidència de, d'una banda, a veure, el Xaver, que té el blog del Cocinero Fiel i és professor a la universitat, i d'alguna manera també buscava alguna activitat vinculada a la cuina, per si en algun moment doncs, finalment el Cocinero Fiel no va més enllà, no? Es queda simplement en el blog, i perquè ara doncs, sí que li dona molta feina, però... I era pues, també una espècie d'alternativa, no? Com una altra manera de dedicar-se a la cuina. I la veritat és que sí, ens va trobar el local a nosaltres. O sigui, perquè va ser com amor a primera vista.
No? I has dit abans també, no? Cafeteria és un tipus de cafeteria que havíem vist viatjant per altres punts d'Europa, no? Perquè els oients es facin una idea, no? Com la definiries tu?
Doncs acollidora, però molt senzilla, amb una decoració molt, molt austera, amb pedra natural, amb paret de, doncs, molt, sense gaire decoració, les llums una mica més industrials, fusta, molta fusta, la barra és de fusta, les cadires de fusta, les taules de fusta, tot ens encanta la fusta, i sempre amb plantetes i detalls. Jo crec que la millor definició és el detall, o sigui, la cura que tenim en els detalls, tant en la decoració, que ja et dic, no és gens recarregada, sinó pues, més aviat poca cosa però bona, o sigui, doncs, mobles que siguin nobles i aquestes coses, i després en els detalls en servir la gent, no? Que doncs, el cafè va amb l'aigua i si podem ens doncs, posem un bocinet de pastís perquè el tasteu, o si... Bueno, creiem que això és el més important.
Deies també, o sigui, molta importància en que siguin els materials, no? Això visualment, però també en els productes que oferiu, no? Perquè després ja farem algunes fotos per penjar-les al Twitter també. Teniu allò, potser 3-4 coses, però molt escollides, i també el cafè especial diferent, no? No ens trobarem qualsevol cafè.
No, el cafè exactament és especial. És un cafè de Nomad, són uns torradors de Barcelona. És un cafè que ens porten cada setmana, és a dir, que s'acaba de torrar i, clar, té un gust totalment diferent al que coneixem habitualment. A més, la manera de torrar-ho també és diferent, està molt poc torrat en comparació amb la majoria de cafès industrials o fins i tot els que són ecològics, etc. És un cafè comprat en origen a comunitats determinades dels diferents llocs, doncs a Guatemala, a Costa Rica, a comunitats productores que, bueno, doncs d'alguna manera també creiem que és millor perquè al final la gent se'n beneficia, no són les grans empreses. I sí, realment el gust no té res a veure amb el cafè al que estem habituats. És que és molt diferent, és molt bo i no és tan fort, potser. També depèn de la varietat, canviem la varietat depenent de l'època. Això és com la fruita, o sigui, el cafè no sempre és el mateix cafè, el bo. Doncs quan vam obrir el setembre teníem un cafè que era de Costa Rica perquè era la temporada que el cafè de Costa Rica és el més bo, que és quan estan fent la collita. Ara el tenim de Guatemala, d'aquí poc el tindrem segurament de Costa d'Ivori. Bueno, depèn, o sigui, ens el van portant, això els que en saben més són els de Nomad. I nosaltres ens deixem guia per ells.
Sí, que... I he vist també, a banda de cafè, doncs aquí pastissos, no? Croissants i tot, doncs no estem parlant de res industrial, sinó tot, no sé si ho feu tot vosaltres o us encarregueu de que vingui, no?, d'un lloc on es faci de manera artesanal.
El que són els pastissos els fa el Xader i són totalment homemade, o sigui, fets a casa, bueno, a casa aquí a l'Obrador, però vull dir que els fem nosaltres, no? Hi ha el carrot cake de pastanaga, el brownie que també es triomfa molt, o sigui, li agrada moltíssim a la gent, el banana bread, bueno, tots són fets per ell, i es fan doncs cada dia fem un de diferent i bueno, els anem servint. I després els croissants i el pa són del forn Cistaré de Reus, que és un forn, bueno, de tota la vida, ja el coneixeu, i nosaltres aquest tipus de croissant aquí a Tarragona no es troba a la botiga, però a nosaltres ens encanta el croissant de mantega típic així, europeu, no? I li vam demanar, i sí, ens porten cada dia els croissants de mantega.
Vale, del Forn Cistaré, que va guanyar aquest any el Premi al Millor Pa de Pagès Català, o sigui que, no? També entre els emprenedors i els productors locals i comerços locals ho heu de recolzar, també, no?
Sí, sí, tant. O sigui, per mi, amb diferència, és el millor pa de la província, sí, sí. És veritat, sí, sí.
Hem parlat de cafè, de pastissos, però que no es pensi la gent que només pot venir a esmorzar aquí o a berenar, perquè també serviu dinars, no? De fet, jo he vingut ara a l'hora que estava la gent ja acabant de dinar i estava ple, teníeu ple, no, avui a la López, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents perquè cada vegada, doncs això, els migdies omplim més, no? Tenim un menú molt senzillet, consisteix en tres plats de primer per escollir i després el segon, que els tres primers són fixes, i el segon doncs depèn del dia, és el plat del dia que fa el Xaver, després sí, de cas que t'expliqui millor ell, també basat en el mateix, en producte de molt bona qualitat, senzill, o sigui, perquè nosaltres aquí doncs tenim una cuina molt petita i no podem fer grans elaboracions, però amb una matèria prima molt bona i molt cuidat al detall, les combinacions, doncs, la manideta al costat del que sigui que te'n demanes, i que sigui un plat complet, sense que sortis, no sé, jo sempre he fugit dels menús aquests que surts rodolant dels llocs que no et pots moure després. Jo, pues, potser perquè tota la vida m'ha tocat anar a dinar fora cada dia pràcticament i aleshores buscava sempre alguna cosa que m'agradés, que ho disfrutis, i... però escolta, que tampoc no sigui pesat i no sigui fregit, i sobretot fugint d'això, dels fregits i les coses aquestes tan... Però bueno, això millor que t'expliqui ell, saps?
Ara el cridarem. Ja vaig acabant, Anna. Va obrir per Santa Tecla, o sigui, ara que té primer trimestre, diguéssim, quin balanç d'aquests primers mesos?
Home, per Santa Tecla, clar, eren festes i aleshores la valoració és que se'n va totalment de mare, no? Va ser molt divertit, la veritat, venir per Santa Tecla, perquè tothom era com, ara, però això era el Tupac, i nosaltres, bueno, sí, però ja no, ja és una altra cosa i tal. Però bueno, va ser molt divertit. Home, és complicat, és una època en la que hi ha menys turistes, aleshores també es nota que falta activitat, però la veritat és que en els dos mesos després de setembre hem anat fent comunitat aquí a la ciutat i molta gent que repeteix, i bueno, com tu deies, últimament és que estem omplint gairebé cada dia, supercontents, o sigui, encantadíssims de poder estar a tope, i bueno, pues ara el proper pas suposo que serà ja doblar el torn o fer posar més taules o no sé.
Però és molt important això, crear comunitat, no? Que de vegades per un bar, un restaurant, és el més difícil, no? Tenir els parroquians, que això sempre fa caliu, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents de que la gent repeteixi, sí, sí, perquè... Home, et dona una mica la mida de que ho estàs fent bé, no? Perquè al final omplir amb gent de pas, doncs, bueno, pues suposo que està bé. O sigui, en el nostre cas no hem tingut l'ocasió de que fos així, però vaja, que pues, pel negoci dona bé. Però clar, quan tens la mateixa gent que et repeteix doncs una o dues vegades a la setmana o va venint de tant en quant, la veritat és que s'agraeix molt, sí, sí. També hem fet molta comunitat amb els Instagramers de Tarragona, que de fet fan aquí una festa ara per Nadal i venen molt sovint molts d'ells, els agrada molt el lloc i clar, doncs tot això t'anima molt, no? O sigui, és com... Bueno, fas una, com una espècie de família, no? Una mica de clients i està molt bé, ens agrada molt.
L'Anna m'ha explicat una mica la història, no?, i d'on neix el projecte, i m'ha dit que el tema de la cuina l'havies d'explicar tu, el Xavi era jo, i que ja havíem parlat amb tu al programa més la temporada passada. El cocinero fiel es posa aquí, als fogons de la López Café, no? Què hi feu aquí?
Què tal? Doncs anem experimentant. La veritat és que vam començar només en fent entrepanillos i ens estem animant una mica, fent una mica de cuina més elaborada. Però ara tenim, no sé si dir-te la carta, perquè la canviem quasi cada dia, especialment els segons, però fem hummus o posem ensaladilla com la fan a Múrcia i coses així diferents, no?, que la gent no ha provat i que quan prova, de moment tornen.
I m'ha explicat l'Anna més que també tot el tema dels pastissos que hi ha, tu cada matí et poses aquí, no?, davant del forn i ho prepares tot, i això també suposo que va canviant depenent de com tu dius, doncs avui provarem això.
De moment tenim tres que ja són indiscutibles, que és el carrot cake, el banana bread i el brownie, que a més aquests ens donen molt de joc perquè ens serveixen per donar postre després amb una mica de gelat. I he provat d'altres que no han tingut tant d'èxit i al final dius, bueno, però si me l'he menjat jo ja no el faig més.
Em comentava l'Anna el tema del menú, que bueno, està funcionant molt bé, no? Fas allò, el tema del que tu has anat tastant a altres llocs, que és com, perquè un dels motius que us ha portat a obrir la López Café també ho portes aquí fas el que tu t'agradaria trobar quan vas por ahí a dinar o a fer un cafè.
Efectivament, començant pel cafè, no?, que a més això és espectacular, com ho nota la gent, no?, que és una cosa que no m'esperava, però un senyor d'uns 60 o més anys demana un tallat, deixa 20 cèntims de propina, que ja sobta, va a seure i torna després i ens deixa 40 cèntims més i diu, aquest és el millor cafè que he provat mai. I va deixar, bueno, això, 60 cèntims de propina per un cafè. L'altre dia una estrangera va dir, va fer l'esforç de parlar, va dir, el mejor cafè de la Tarragona, bueno, fent un esforç. I tenim ja gent, l'altre dia estava un amic i va conèixer a un noi que ve cada dia, i després quan va marxar li vaig preguntar, aquest noi qui és? Diu, doncs treballa al govern civil i puja cada dia a fer el tallat. O sigui que el cafè... home, vam fer una gran aposta pel cafè i té premi.
Uh-huh. Li deia a l'Anna també, no?, que ho ha aconseguit crear una mica de parròquia, una mica de família, i això està bé. Suposo que ja els clients amb la confiança, Xavier, et fan ja peticions culinàries i tot, no?, segurament.
Sí, això ho fem molt a les nits, que no obrim, si fem grups de 8, i llavors això sí que és a mida, no? I ens fas... allò que vas fer al blog tal dia, pues, ho volem provar a la López, pues, ho fem, no? I hem fet diversos, i el que faig normalment és deixeu-me que jo faci el que vulgui i provareu de tot, poso bastant, és un menú bastant variat, i si no t'agrada una cosa, pues, t'agrada l'altra, no? Hi ha un plat que és vegetarià, un plat que és més, pues, més de carnívor, una mica de llegums, no? I vas escollint el que t'agrada més i te fas tu el teu propi menú.
Un tema que també és important, que m'ho ha comentat l'Anna, la llet, no? Que aquí no només és important el cafè, que ja m'ha explicat ella d'on ve, sinó que la llet també que teniu és especial, que té de diferent.
Doncs és llet fresca, que ens estaves aquí, ens l'acaben de portar, que té una caducitat molt, molt breu i que té un cos i una cremositat que és espectacular.
He vist també, t'ha fanejat per les xarxes socials, que ja pot seguir tothom aquí a la López Café, també feu brunch, no? Com va això?
Doncs això ho anunciem al Facebook de tant en quant, o la gent ens truca i ens diu, escolta, som un grup de 4, que ens fas un brunch? I doncs dissabte passat ens va trucar una família francesa, que ja han vingut diverses vegades, que pares i fills, i venen i parelles de fills, i venen els 4 o 5 i fem ous Benedict, ous Florentin, que és aquest, són ous poché, o amb espinacs, o amb embotit, i si vols alguna altra cosa, si ens truques i ens dones una mica de temps, nosaltres la fem.
Doncs escolta, jo us agraeixo molt que m'hagiu atès aquesta estoneta. Acabo preguntant, just després de l'espai aquest ve un que es diu Cafè Am, que és l'entrevista. Quin cafè li dono jo als meus convidats quan vinguin a partir d'ara? A veure, què li posaríeu?
Tu has de dir demanar cafè d'especialitat. que és el que tenim nosaltres i que ja pots trobar a molts puestos, especialment a Barcelona, a Tarragona costa una mica més, però és un cafè que puntua més de 80 sobre una escala de 100, que segueix una sèrie de criteris de cultiu sostenible, de selecció, de cura del cafè, del torrat del cafè. Ha d'estar torrat fa menys de 3 mesos, poc torradet, perquè normalment el cremen per amagar defectes. Aquest cafè, que m'enrotllo.
Anna, cafè sol, amb llet, com el prens?
Per mi el cappuccino, això sí, amb la llet fresca.
Doncs Anna Traver, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de la López Cafè. Veniu quan vulgueu a casa nostra, eh? Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Hola, buenas. Venía a envolver 35 años de amor incondicional a mi mujer y el agradecimiento por estar siempre a mi lado.
¿Y lo quiere con un lazo de tela o prefiere una filigrana de papel? Aquí tenemos todo lo que necesita.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
Al matí. Es l'hora del café. Com plora el mar. Com plora el mar. Com plora el mar.
Continuem al matí a Tarragona, és l'hora del cafè i avui el fem a tres bandes per saber una mica més de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que impulsa l'acollida de persones refugiades a Catalunya. Avui, a la tarda, a la plaça de la Font es farà un acte per donar a conèixer aquesta campanya i allà podrem escoltar també la música del Joan Dausà amb aquesta cançó que estaven escoltant ara, Com plora el mar. Anem a pams i presentem els nostres convidats d'avui. Tenim per una banda la Lara Costafreda, ella és una de les impulsores d'aquesta campanya. Lara, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Marcel.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I a l'altra línia tenim el cantant, el que escoltaven ara amb aquesta música, amb aquest Com plora el mar. Joan Dausà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per haver trobat aquesta estoneta. Comencem per tu, Lara, si et sembla. En què consisteix, explica'ns, per aquells que no la coneguin, aquesta campanya Casa Nostra, Casa Vostra?
Bé, aquesta és una campanya d'informació, de divulgació, de conscienciació i sobretot de mobilització ciutadana amb l'objectiu de que Catalunya sigui terra d'acollida, no? Sempre apel·lem a un compromís que es va fer des del Parlament de Catalunya. Ells es van comprometre a acollir com a mínim 4.500 persones en un termini de 2 anys. Doncs aquesta campanya reclama que es faci eficient aquesta acollida de com a mínim aquestes 4.500 persones i que aquesta quota sigui entre les persones que ja estan aquí, que ja estan a casa nostra i que no estan rebent una acollida digna, diguéssim, i les persones també que encara han de venir, no?
Uh-huh. Són 4.500 persones. Quantes persones han arribat fins ara a casa nostra, a Catalunya, Lara?
A Catalunya al voltant d'unes 50.
50, quan, de fet, bé, jo tinc dades generals a nivell de tota Espanya, no? El compromís eren prop de 11.000 persones i la cosa està, no arriba ni al miler, crec.
No, que va. De fet, porten 500 i pico. Clar, això també són dades que és difícil de comprovar perquè la majoria de gent que arriba a través de vies il·legals, diguéssim, uh-huh. Que aconsegueixen arribar aquí per els seus propis mitjans. I sí que l'acollida digna, és a dir, la gent que ve aquí amb una seguretat i no a través d'aquestes vies insegures que es creuen un mar o saltant les fronteres com poden, doncs la quota que ha arribat és petitíssima comparada amb el compromís que es va fer, no? I nosaltres sempre intentem posar l'exemple d'imaginar aquestes 10.000 persones posades al Camp Nou, no? Seria... És totalment ridícul. Doncs ara imagina't les 4.500 que prometen a Catalunya, no?
Clar.
O sigui...
En aquesta campanya que està doncs, impulsada, no? Per bé, moltes cares conegudes, si han volgut sumar, no? Però impulsada una mica també des del carrer, des de la societat civil, i heu sumat a molta gent, una d'elles el Joan. Joan, escolta, com sorgeix, com t'impliquen en aquest camí, en aquest recorregut, i com neix aquesta cançó, aquest Com plora el mar?
Doncs l'inici és una mica un trobar-nos en una direcció. Jo estava feia temps que tenia ganes de fer alguna cosa per aportar el meu granet de sorra justament per aquesta causa, per ajudar també a conscienciar, per fer córrer el missatge de que aquí s'ha de fer alguna cosa. I un dia en concret, venint d'un espectacle al Teatre Lliure, que s'havia fet una reflexió molt potent sobre també la situació dels refugiats, i una reflexió de la Rosa Maria Sardà, que diferenciava entre caritat i solidaritat. La caritat és aquell moment que tu t'estoves, que dones els teus recursos, si vols una aportació econòmica, i t'apunciones el que tu vulguis, però la teva vida segueix paral·lela i a part d'aquell problema. La solidaritat és quan te'l fas teu i quan t'arremangues per intentar solucionar-lo. En aquesta reflexió em va fer pensar, doncs, intentar fer alguna cosa ja des del meu punt de partida i que jo podia portar, i vaig decidir fer una cançó per la causa dels refugiats, i era aquest Com plora el mar, aquesta vista des de l'oceà d'què estan fent els humans i en què s'han convertit. I va coincidir que aquell moment, doncs, ens van posar en contacte amb el Robert i la Lara, i ens van dir que ells estaven a punt d'engegar una campanya molt potent perquè passés tot això que estava explicant la Lara. I per tant ens van posar en contacte, els i vaig proposar, doncs, si volien adoptar una mica la cançó i que fos la meva aportació també per aquest moviment tan important. I així va ser, i així és com, doncs, Com plora el mar ha entrat a formar part, doncs, d'aquest moviment que va néixer fa 15 dies, 3 setmanes, i encara ha de fer molta feina durant 2 mesos.
Lara, i clar, vosaltres el vau rebre el Joan Dausà amb els braços oberts, no?
Oi tant. A més de que la cançó explica molt bé el que volem comunicar a través de la campanya, no? Que tota aquesta gent podríem ser nosaltres i que estan al nostre mar, i que no volem que sigui un immens cementiri, no? La cultura mediterrània hauria d'estar el més allunyat possible de tot això. I bé, la cançó ens encaixava molt, i també la idea aquesta després de fer extensiva la campanya al territori, no? I poder aprofitar a través de la música, que és un reclam que és més amable, potser, que anar amb una xerrada, no? Doncs comunicar aquesta campanya, fer-la extensiva a racons on, si no, seria molt complicat arribar, no? Uh-huh. Sí, que genial.
Joan, la cançó la podem trobar en diverses plataformes digitals, i tots els beneficis de la seva venda, no?, es destinaran íntegrament a la campanya.
Sí, de moment les plataformes en què es pot trobar no genera gaire benefici, perquè és YouTube, bàsicament, i potser Spotify, però és per una missió ja de conscienciació, però sí que tot el benefici que es pugui derivar des d'ara fins a l'infinit, sí que serà per aquesta campanya, però amb causes paral·leles, amb situacions paral·leles que es puguin donar. Jo que sé, doncs, imagina que es fa un concert com el que dèiem al Palau Sant Jordi, i això genera drets, sí. Doncs tots aquests drets poden anar també cap a la plataforma. Vull dir que sí, és una cançó que és absolutament propietat. Bueno, tot el que generi de benefici serà per la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, perquè és el sentit i és el motiu pel que va néixer justament aquesta cançó.
La podrem sentir aquesta tarda a Tarragona, no?
Sí, ai, escolta'm, i deixa'm afegir que potser no és, ara encara no hi existeix la possibilitat de comprar-la via xarxes, però sí que es pot entrar al web de Casa Nostra, Casa Vostra,
sí.
I fer l'aportació paral·lelament. Vull dir que la cançó, en el fons, l'objectiu 1 és fer un reclam i un captar l'atenció per redirigir-la cap a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. Uh-huh. I com deia, sí, aquesta tarda la podrem sentir a Tarragona. Quina previsió hi ha de temps aquí?
Ara mateix plou una mica.
Plou una mica.
Plou una mica, però creiem que aguantarà, la tarda aguantarà.
Va, perfecte, sí, confiem.
Perquè estareu a la plaça de la Font, millor que aguanti, no?
Sí, poca aigua a la Font, eh? Ja ens va passar a Girona, que ens vam salvar, i aquesta tarda també hi ha sort, i la idea és cantar aquesta cançó i 4 cançons més d'altra gent que parlen una mica sobre la temàtica, sobre la necessitat de lluitar per un món millor, i també són excusa per trobar-nos i per presentar breument la campanya, perquè tothom en sigui conscient i pugui exercir d'altaveu.
Uh-huh. Lara, ho deia molt bé el Joan, no podem entrar a www.casanostracasavostra.cat, seguir-vos també a les xarxes socials, que allà tenim tota la informació, perquè hi podem contribuir, no? També tots aquells que vulguem, d'alguna manera, doncs deia el Joan, no? Podem fer aportacions, podem col·laborar de diverses maneres, com?
Exacte, la primera seria signar el manifest, que això és molt important, que tothom es senti ser d'aquesta campanya, no? I que tothom que diu és que no podem fer res perquè els nostres polítics no ens escolten, doncs bé, fem aquest primer pas, que és signar aquest manifest i mostrar que hi ha molta gent a Catalunya que vol acollir. Llavors, el segon pas seria, es pot fer una aportació econòmica. Els diners que es recolliran de la campanya seran per donar a totes les entitats que des de casa treballen en temes de migració i refugi. És a dir, entitats que estan aquí i treballen aquí amb la gent que ja està aquí, però també entitats que són d'aquí i que treballen a fora internacionalment, pues, cobrim necessitats, ja siguin d'alimentació, d'educació, del que sigui, amb el tema de migració i refugi també. I per últim hi ha una secció de material de campanya on es pot adquirir banderoles per penjar als balcons, bosses, dessuadores, samarretes, etc.
Uh-huh. Avui tenim a Tarragona l'oportunitat de conèixer més l'objectiu, no?, i la tasca de Casa Nostra, Casa Vostra, però esteu preparant ja de cara a 2017, no?, aquest concert que ens comentava el Joan Dausà al Palau Sant Jordi, i també una manifestació que espereu que sigui, doncs, multitudinària, que es quedi curt, no?, la paraula.
Exacte, sí. La campanya té aquests tres grans objectius. El primer, aconseguir moltíssimes signatures del manifest, i que, sisplau, tothom que ens està escoltant
que signi
a la web signar. La segona és fer aquest gran acte que li diem nit de benvinguda a les persones refugiades, que serà el mes de febrer al Palau Sant Jordi. Les entrades sortiran aquest dimecres. I la tercera, aquesta gran mobilització el 18 de febrer, just una setmana després del Palau, que serà el dia 11 de febrer. O sigui, esperem a tothom, no?, de que fins ara som nosaltres els que estem impulsant això, però necessitem a tothom, que tothom es senti saber aquesta campanya, que tothom surti al carrer, que tothom signi el manifest i que tothom ens acompanyi la nit al Palau.
Uh-huh. Joan, suposo que tu al Palau hi seràs, no?, al febrer?
D'alguna manera, suposo, encara són coses que s'estan tancant. Sí que seria bonic, doncs, que la cançó de Com plora el mar hi pugui sonar, però són coses de que estem mirant aviam què pot ser el millor per aquell dia, com plantejar-ho, com enfocar-ho, i com diu la Lara, de moment es posen les entrades a la venda i ben aviat es dirà quin és el format. Sí que s'ha dit, doncs, que és un espectacle dirigit per part de l'Espura dels Baus, i evidentment, doncs, té punts en que sí que Com plora el mar hi sigui, perquè és que també hi té les seves coses a dir, no?, i a portar, però en tot això ja ho direm més endavant, en tot cas.
Uh-huh.
I el que volia també complementar una cosa que diu la Lara, perquè parlant-ho amb companys, també te n'adones que diem molt a la gent que signi el manifest, però potser no deixem clar que és més senzill del que sembla, perquè tinc molts amics que no ho han fet, perquè encara no saben com fer-ho, i a vegades ens oblidem, com que nosaltres sí que sabem que és entrar al web i posar tres dades i ja n'hi ha prou, diem signa el manifest i la gent no acaba de fer-ho. I és també fer córrer això, que són 10 segons, i la signatura és molt important perquè és el que, en el final, és el que compta quanta gent hi ha al darrere d'aquest projecte. Per tant, signar el manifest no només és hem de dir signa el manifest, sinó signa el manifest a la pàgina web, i és molt fàcil i molt ràpid. Sembla que falta això per acabar d'empènyer, perquè és l'objectiu número 1 també, aquest, tenir molta força al darrere.
Exacte, doncs ja saben, 3w.casanostracasavostra.cat, allà és molt fàcil signar aquest manifest, o sigui que ja triguen. Aquesta tarda, de tota manera, tenim oportunitat de que ens ho expliqueu, no?, de viva veu a Tarragona. Com va el timing, Lara? A quina hora començareu? Com anirà tot plegat?
Doncs la idea és començar a les 7, com deies, a la plaça de la Font, si la pluja ens ho permet, i primer hi haurà el Joan tocant aquestes quatre cançons, després ens acompanyarà també una estudiant de la Universitat de Tarragona, que ella és de Síria i va venir fins a Tarragona amb una beca, i just abans que la guerra esclatés, i amb l'esclat de la guerra ja no he tingut mai més la possibilitat de tornar, no? Ens explicarà també ella la seva experiència, i finalment acabarem comentant quatre coses de la campanya i animant a la gent a que participi activament de cara a aquestes mobilitzacions del febrer, no? A part, també hi haurà un stand informatiu, o sigui que si hi ha persones, sobretot la gent gran, que els costa entrar i signar aquest manifest a través del web, doncs es poden apropar avui a la plaça de la Font i ho podran fer en directe.
Mm-hmm. Perfecte, doncs tenim oportunitat de conèixer més d'aquest moviment, d'aquest Casa Nostra, Casa Vostra, i de sentir en directe al Joan Dausà, que ja és prou bona excusa. Joan, et tornarem a veure aviat per terres tarragonines?
A passejar segur. A fer concerts encara no ho sé, perquè és que encara no estic amb el cap preparant el nou projecte. De moment estic immers en això del Casa Nostra, Casa Vostra, i ja et dic, de cara a fer un nou disc per poder tenir una excusa per venir a veure-us i fer un concert, encara deu faltar temps, perquè encara no he començat a fer cançons i encara no tinc l'impuls per fer-ho. O sigui, aquesta pausa serà una mica llarga, però sempre ens inventem excuses, ja ho veus, com per fer una petita visita.
Molt bé, doncs tu quan vulguis t'esperem aquí també a l'estudi, micròfons oberts. Lara, i a vosaltres també, qualsevol cosa, doncs ja sabeu que aquí teniu una estoneta de ràdio. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat al matí.
Que bé,
gràcies.
Com plora el mar quan ve...
Doncs amb la veu del Joan Dausà arribem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena Copa i tornem en cinc amb moltíssimes més coses. Notícies, el Jordi Andreu, els nostres sibarites, vins, bé, de tot i més. Fins ara.
Amb gust de sal s'escola.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El fuerte temporal se ha cobrado la vida de un hombre en Murcia. Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de la víctima en Los Alcáceres. Vamos a buscar esa última hora, COPE Murcia, Javier Herraiz.
Se trata de un hombre de unos 30 años, de nacionalidad marroquí. Se lo ha encontrado esta mañana en el interior de una balsa. Es el alcalde de Los Alcáceres, Anastasio Bastida.
Se han percatado que había una persona flotando en un sitio y lo han cogido, han intentado reanimarlo, pero no, después de mucho rato y no han podido salvarlo.
Los Alcáceres en la zona cero de este temporal que parece poco a poco remite. A estas horas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se desplaza a Murcia para evaluar los daños de un episodio que ha dejado, recordamos, más de 200 litros aquí en la región.
El temporal sacude también a la comunidad valenciana. En Alicante se mantiene establecida la alerta roja por las fuertes lluvias, donde han caído ya hasta 200 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. Los servicios de emergencia siguen registrando también incidencias en varios puntos de la provincia, así que vamos a situarnos ya allí, COPE en Alicante. José Ramón Zaragoza.
Orihuela ha decretado la situación 2 del plan de inundaciones de la comunidad valenciana por daños que puedan producirse por los desbordamientos del río Segura, aunque ha dejado de llover ahora mismo en esta zona. El río Segura se desbordaba esta madrugada en varios puntos de este término municipal, lo que ha obligado al realojo hasta el momento de 4 vecinos en un albergue abierto por Cruz Roja. También se han registrado diferentes incidencias, por ejemplo, en la localidad de Alcoy. Un vehículo ha volcado a su paso por el puente de San Roque, aunque no se han registrado heridos. Y en Muro de Alcoy, 2 vehículos han quedado atrapados en un paso subterráneo que da acceso a la Nacional 340.
Por lo demás, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene ante el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Lo hace con motivo del 10º aniversario de la Ley de Dependencia. Vamos a saber qué está diciendo. Estamos en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha diluido a las claras el miedo a la reivindicación de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora lo exhibe con orgullo, y con orgullo lo ha organizado este acto con motivo del 10º aniversario de la Ley de Dependencia. El expresidente ha empezado por reivindicar la capacidad de iniciativa del Grupo Socialista.
Todo se gana y se pierde aquí en el Parlamento. A todos los que ahora conformáis el grupo parlamentario, se puede ser más o menos, pero la clave no es tanto el número, sino el empeño, la convicción, la capacidad de iniciativa.
Antes que Zapatero, ahora en el uso de la palabra, ha intervenido quien fuese su ministro, Jesús Caldera, que ha resaltado el régimen del 78 como lo mejor que le ha ocurrido a la sociedad española en los últimos 800.000 años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, alguien dice los vientos fríos todavía van a golpear nuestra tierra, pero no lograrán frenar la llegada de la primavera. ¿Eh? Qué poético te has puesto. Bueno, tiene que ser una persona positiva. No, esta frase no es tuya, ¿eh?
No es mía.
Una
no.
Persona esperanzada en medio de tantas dificultades. Sácanos ya del misterio.
Bueno, pues mira, de los muchos mensajes que seguro que ha recibido el Papa con motivo de su 80 cumpleaños, yo creo que este le ha tenido que conmover muy especialmente. Procede del noreste de China, de la antigua región de Manchuria, y lo firma el obispo de Qikihar, Giuseppe Wei, que ejerce su ministerio sin estar reconocido por la autoridad, lo que le coloca, como a otros pastores en aquel país, en una situación muy vulnerable. Pues bien, en su carta manifiesta su alegría por ese difícil diálogo que la Santa Sede mantiene abierto con el gobierno de Pekín y que, por cierto, ha generado desconfianzas entre algunos católicos que temen que Roma ceda demasiado. Pues el obispo Wei, que ha vivido en sus propias carnes la dificultad de las comunidades clandestinas y que nunca ha cedido a las presiones, no opina lo mismo. En su carta proclama su certeza de que el Espíritu Santo guía al Papa para tomar las decisiones mejores y anuncia que él le va a seguir en cualquier decisión que tome sobre este tema. Y concluye, pues lo que tú has dicho, que los vientos fríos todavía van a golpear esa tierra china, pero que no van a lograr frenar la llegada de la primavera.
Llegará la primavera hasta Pekín. Gracias, Restán.
Luego
en
lo contamos.
Media horita, sí. El espejo aquí en el mediodía. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pere José Luis? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, ya tenemos al Real Madrid con el título del Mundial de Clubes, pero con la incógnita de saber cuál va a ser al final el futuro de James.
Sí, el Real Madrid ya está aquí en España con ese título, su quinto Mundial de Clubes entre Intercontinentales y Mundiales de Clubes, pero la noticia es James Rodríguez, que no jugó ni un minuto en la final. Sorprendió además con estas declaraciones que vamos a escuchar, las hizo en la zona mixta del Estadio Internacional de Yokohama al ser preguntado por la posibilidad de salir en el mercado de invierno.
Yo quiero jugar más, yo quiero quedarme. Estoy siendo feliz aquí, pero quiero jugar más. Si uno quiere jugar más, hay que pensar bien todo y poder buscar salidas. Claro que sí tengo.
No han gustado en el club estas declaraciones del colombiano, en especial por el momento elegido. Ya dijo James que iba a pensar estos días su futuro, y en el Real Madrid tienen claro que solo saldría con una oferta cercana a lo que costó en su día, unos 80 millones de euros. James tiene una cláusula de rescisión de contrato de 500 millones de euros. Y te recuerdo que hoy se cierra la jornada de Liga con el Athletic de Bilbao Celta. Buen partido, es a las 9 menos cuarto.
Sí, señor. Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1 y 5 de este mediodía, de mediodía de lunes, en el que todavía queda mucho por contar.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 6 minuts que passen de la una. Reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Comencem amb la que és la notícia, per desgràcia, destacada del dia. Detingut un home per la mort de la seva parella, la Pobla de Mafumet. La víctima és Maria del Carme Ginés i hauria mort per ferides fetes amb una arma blanca. Els fets tenien lloc dissabte al vespre al número 15 del carrer Reus de la Pobla de Mafumet, però era aquest migdia, a les 12, aquest diumenge al migdia, quan el presumpte homicida es personava a la comissaria dels Mossos de Campclar a Tarragona, confessant-se autor de la mort de la seva parella. Ell té 44 anys, la mateixa edat que la víctima, s'havien casat feia 2 anys. La dona tenia una filla de 16 anys a qui sembla que ell també hauria agredit, però els Mossos d'Esquadra no han confirmat aquesta informació. Ell té 2 fills de relacions anteriors i l'alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, expressava el seu rebuig a aquest nou cas de violència masclista en nom de la Corporació Municipal.
Tenien un bar, dels pares, i ell havia regentat aquest bar, la portava la germana, i era una persona molt coneguda i estimada al municipi, no? I participava en tasques electorals, i bé, vull dir, una persona que s'ha sobtat a tots el que li ha passat, no? Perquè no donem crèdit a el que estem vivint, i realment encara no estem... Difícil d'expressar els sentiments en aquests moments de tant de dolor que estem vivint tots. El poble està molt trist, el municipi de la Pobla de Mafumet estem al costat.
S'han decretat 2 dies de dol oficial i s'han cancel·lat diversos actes municipals. Aquest diumenge més de 300 persones es concentraven a la Pobla per condemnar la mort de la Maria del Carme a mans de la seva parella. Es preveu que l'home passi a disposició judicial entre avui i demà i, segons les primeres investigacions, no consta que ella hagués presentat cap denúncia per maltractament.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Més qüestions. Malestar entre els treballadors de l'Hospital de Reus pel possible impagament dels objectius de 2016. Segons el comitè d'empresa, els responsables de l'hospital han justificat el possible impagament per la previsió que el centre tanqui l'any amb un dèficit d'entre 3 i 4 milions d'euros. Des del comitè d'empresa diuen que retallar el salari dels més de 1.200 empleats no és la solució pels problemes de l'hospital. I precisament sobre l'hospital i sobre el pacte per la salut se n'ha parlat avui a l'Ajuntament. Ruth Guerrero, bon dia.
Bon dia.
Perquè s'ha formalitzat finalment aquest pacte amb la suma també del Partit Socialista, no?
Es pot dir així, no? Es formalitza de manera oficial l'acord arribat entre Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya i ara Reus per la signatura del Pacte de Salut de Reus el proper any, pel 2017. Amb la previsió que signi el proper gener, les diferents forces esperen sumar més aportacions que donin més fortalesa. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó, destaca que el pacte és el fruit de la recuperació política a la ciutat per tal de respondre i garantir els serveis de la segona una àrea del Camp de Tarragona.
És el primer fruit d'aquesta recuperació de consens polític i d'unitat d'acció en qüestions de ciutat amb l'objectiu de preservar allò que representa el grup Salut pel que fa al posicionament estratègic, al lideratge territorial, a la recerca, a la qualitat assistencial.
És la primera vegada en 5 anys que entra a formar-hi part el Partit Socialista de Catalunya. El portaveu del grup, en aquest cas de Reus Municipal, Andreu Martín, ha volgut matitzar que, tot i ser el pressupost que no aprovarien, és important arribar a un consens perquè la Generalitat ho tingui present.
I creiem que els pressupostos no havien de ser un element que ens distragués d'això. Els pressupostos són un document molt important, no són els nostres pressupostos, és un suport per aquest any, amb la voluntat de comprovar que té els seus fruits i que, per tant, aquests grans reptes que tenim immediats els podem resoldre entre tots.
I ara sí, el pressupost d'enguany serà de més de 126 milions d'euros, un 1% per acabar de calcular encara, més de percentatge respecte a l'any passat, i això pel CatSalut. S'inclouen també les partides de la Generalitat, i pel que fa al que deies, Mònica, a les direccions per objectius pendents, l'any 2015 i les de l'any 2016, que resten pendents, es pagaran si no hi ha dèficit, ha dit la regidora, i de moment es continuen amb les negociacions de la comissió.
Molt bé, per tant, no hi ha hagut resposta directa a aquest malestar dels treballadors.
No s'ha volgut abordar de forma explícita, sinó que han passat fins que hi hagi aquesta signatura o aquestes conclusions de les negociacions de la comissió.
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Ruth. Fins ara, és la 1:10. Destaquem avui també en plana informativa que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència s'ha fet càrrec del jove marroquí que van localitzar amagat als baixos d'un camió a l'AP7. Una dona que circulava per l'autopista a l'alçada de l'Ampolla va alertar els serveis d'emergència d'un jove que viatjava agafat als baixos d'un camió. Tot sembla indicar que ell viatjava com a polissó i si el camió es va aturar després de ser alertat per uns conductors, però el vehicle va continuar el seu viatge sense que encara se l'hagi pogut identificar. Dos ciutadans van atendre el noi que deia tenir fred, gana i la mateixa àrea de servei. Posteriorment, una ambulància del SEM el va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Reus amb signes d'hipotèrmia. Fonts policials expliquen que el jove no parla castellà ni català, però que ha fet saber als agents amb signes que té 15 anys i que va iniciar el seu viatge al Marroc el passat 14 de desembre. A l'espera de poder determinar si és menor d'edat o no, la de Gaia se n'ha fet càrrec i l'ha traslladat a un centre de menors de Tarragona.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Encara un petit apunt, la xifra del matí, és que avui es compleixen 10 anys de l'arribada de l'alta velocitat a Tarragona. En 10 anys, prop de 7 milions de viatgers han fet servir l'estació del Camp, 870.000 només en el darrer any. Els usuaris de l'alta velocitat han crescut un 4,7% aquest 2016. Passen 12 minuts de la una, ens aturem només 50 segons per la publicitat i arriba ja el Jordi Andreu.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¡Hey, familia! ¿Qué plan tenemos para Navidad?
Este año, Nochebuena en mi casa.
Genial, mami. Yo llevo jamón del bueno. ¡Bellota!
Yo pongo el besugo. ¿O preferís cordero?
Yo llevo langostinos y el turrón. Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Este miércoles vuelve la Copa del Rey.
¡A la bordante!
Vibra con la lucha de David contra Goliat.
¡Firmas el empate!
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Hércules.
No hay palabras.
Sevilla, Formentera.
¿Cuánto queda?
Valencia, Leganés.
Impresionante, impresionante.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Continuem al matí a Tarragona. Sé que feia una setmana que ho estava ben esperant perquè fa just 7 dies vam deixar el tema aquí només anunciat amb el nostre economista de capçalera, amb el Jordi Andreu. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que t'he fet treballar doble, aquest mes,
sí,
aquest extra.
Abans d'anar-me les vacances m'està explotant,
Sí, una mica. Però és per la causa. Jo, tot per l'audiència, ja ho saps, i és que la setmana passada vam estar amb un tema molt, molt, molt interessant, el tema dels crèdits hipotecaris i crèdits no hipotecaris. Mm-hmm. Ens vam centrar sobretot en aquests no hipotecaris, no? En aquests crèdits, sí, que demanem per consum.
sí, val? Sí. No per comprar una casa, per exemple. I vam acabar dilluns passat, Jordi, en parlant doncs, d'aquests crèdits que tu em deies. Me'l pot donar un crèdit, no? Un préstec, me'l pot fer un banc, una caixa, un institut de crèdit oficial, en el cas d'una que munti una empresa, per exemple, no? O una entitat
financera.
Una entitat financera.
Que té un nom una mica complex, que és establiment financer de crèdit.
Establiment financer de crèdit.
Financera, li direm.
Sí, una financera que és una empresa, una X, que es digui com es digui, no? Jo, Jordi Andreu, S.A., sí. per exemple, que està vinculada a, doncs, per exemple, a una marca comercial, a un gran centre comercial, o a un concessionari de cotxes, o una marca de cotxes concreta, que en financen aquesta compra d'un cotxe o una rentadora, per exemple, no?
Sí, sí. Molt bé. És a dir, vam explicar una mica el que era el crèdit no hipotecari, com tu dius, i vam veure que la clau de la qüestió era en tenir en compte qui m'estava deixant els diners. O un element molt important és tenir en compte qui m'està deixant els diners, perquè aquí, a nivell espanyol, hi ha una mica de, diguem, discussió legal o buit legal.
Limbo.
Vale? Si vols, t'explico per damunt una mica aquest tema de legislació,
sí, sisplau,
per a que veguéssim una mica el lío que hi ha, i en base a això després s'entendran moltes coses. Bueno, a nivell europeu va sortir el 2008 una normativa sobre crèdit al consum que intentava, el 2008, intentava regular una mica tot això, val? Perquè durant 2005, 2006, 2007, 2008 va haver un creixement bastant important del crèdit i aleshores a nivell europeu se va intentar regular una mica tot això. I, com sempre fa Europa, va dir que cada estat apliqués una mica regulés o legislés intentant que el consumidor aconseguís una publicitat el més transparent possible, que tingués informació precontractual clara, informació clara del contracte, i que pogués canviar d'opinió, una cosa que és un desestiment. És a dir, que si tu fas una compra, en este cas, d'un crèdit, no? T'embarques en un crèdit, tingués uns dies per a dir que no, que me l'has canviat d'opinió. Val? Aquestes idees, aquestes línies estan molt bé, però Europa va deixar que cada país ho fes una mica a la seva manera, no? Que traslladés al seu ordenament jurídic intern aquestes idees generals.
I el que passa, a casa nostra amb això?
Pues que no ho han fet gaire bé o està pendent.
Com tantes coses.
Com pendent, sí. Portugal i Espanya, en este cas, som los països que més mala regulació actualment tenim respecte a tot el tema de legislació relacionada al crèdit al consum. Val? Perquè per una banda sí que tenim entitats de crèdit, que vam comentar que estaven molt regulades, sí, que és els bancs, les caixes, cooperatives, ICOs, entitats financeres de crèdit, establiments financers de crèdit, que són les financeres que van dir. Això està molt regulat. Està molt regulat des de fa molt temps. Tu no te pots muntar una entitat financera de crèdit que es digui Jordi Andreu S.A. de qualsevol manera. Has de complir uns requisits de capital, has de complir una normativa, passes unes inspeccions, és a dir, hi ha una normativa molt important i una regulació molt important i un seguiment molt important del Banc d'Espanya. Tu no pots muntar un banc així com així. Has de tenir un capital suficient, has de complir uns requisits suficients, és complex. El que passa és que per una banda està regulat tot el que són entitats de crèdit, que ja vam parlar l'altre dia, que eren les que donaven més seguretat,
sí,
és a dir, tu demanes a un banc i saps que detrás el Banc d'Espanya. Ho farà millor o pitjor, però està.
Sí, sí, però com a mínim hi ha certa legislació que t'empare com a consumidor.
Correcte.
No?
Pots anar a una caixa o pots demanar a una financera a través de el teu establiment que et ven les rentadores, o vas a una gran superfície que també te deixa finançar, o vas a un cotxe, a un concessionari i també et deixa finançar. Això està bastant regulat. No costa res, quan arriben el paper de la financera, tu mires el nom de la financera, busques i mires a veure si està autoritzat pel Banc d'Espanya.
Exacte, això tampoc no està de més.
Dius, vale, això t'ho financia. Qui m'ho financia? Que et diguin el nom, que et donen papers i tu busques al Banc d'Espanya a veure si està regulat, si és un establiment financer de crèdit regulat. Val?
Molt bé.
Per tant, les entitats de crèdit estan molt regulades. El que passa és que la llei espanyola permet que qualsevol empresa, tot i que no sigui entitat de crèdit, pugui donar crèdit, cosa que ja deixa de ser, no deixa de ser curiós. Qualsevol persona, qualsevol entitat que vulgui deixar crèdit, pot deixar crèdit. I tot aquest conjunt d'empreses o persones que poden deixar crèdit però no són entitats de crèdit, per qui estan regulats? Pues queden regulats per tot el que és la normativa del consum, de protecció al consumidor, i alguna llei específica que hi ha de crèdit al consum. Val? És a dir, tenim alguna llei de crèdit al consum que regula la seva manera i totes les lleis de protecció als consumidors. Clar, tu saps que això no és la normativa més forta que tenim.
No exactament. Val?
I aquesta normativa de crèdits al consum deixa fora, deixa fora el que són els préstecs de menys de 200 euros. Val? Aleshores, hem de tenir en compte que quan no li demanem a una entitat regulada, entitat de crèdit o un establiment financer de crèdit, quedo emparat per aquesta normativa del consum més genèrica i que si demano menys de 200 euros també quedo fora d'alguna manera d'aquesta normativa i solament quedo emparat pel dret del consum, dret relacionat o lleis de consum que són molt genèriques, molt genèriques. Aleshores, a qui li puc demanar els diners?
Ahà, perquè ens vam quedar l'altre dia aquest segon grup, diguéssim, que quede, no, evidentment no és fora de la llei total, però bueno, en aquest limbo...
Són unes lleis
sublimbo,
de consum molt genèriques,
molt laxes,
que no estan pensades per a aquest
llavors,
cas.
Aquests anuncis que veiem i que, sobretot ara, no, que venen, estem en aquestes dates, de fet, en què es multipliquen les despeses, no, de totes les famílies, crèdit ràpid, que això quan venen festes o vacances o això comencen a multiplicar-se, no, els anuncis per tot arreu, a la tele, a la ràdio, als diaris. Crèdit ràpid, no? Allò, tu em truques i jo et dono això, 200 euros, 500 euros, el que necessitis, no?
Aleshores, hem de pensar.
Qui són?
Qui ens deixa els diners? Perquè el producte en si, els productes ho pot oferir quasi qui vulgui. El Santander, si vol, un dia pot fer una campanya comercial de microcrèdits. Ho pot fer. De moment no ho ha fet, però ho pot fer. Aleshores, tothom, quasi, ho estic generalitzant, però totes les entitats quasi poden fer comercialment el que vulguin. Val? Aleshores, el més important no és mirar tant el producte, sinó qui m'està deixant els diners. Un microcrèdit o un crèdit ràpid, no? 6.000 euros i torneu ràpidament en quotes, o 250 euros o 800 euros i ho tornes la setmana que ve. He de mirar qui està darrere. És una entitat de crèdit? És un banc? És una caixa? Pot ser. No ho estan fent gaire, però podria ser. És una entitat de finançament, el que eren les financeres, les establiments financers de crèdit? Val. Jo sé que hi ha una regulació, que hi ha un banc d'Espanya que més o menys m'empara. El que passa és que aquests productes, com t'he comentat, excepte alguna financera, no són oferits per aquest tipus d'entitats més regulades, sinó que són oferits per societats, empreses, mercantils, de capital privat o inclús per persones individuals que no són entitats de crèdit. I com no són entitats de crèdit, queden fora del sector bancari, queden fora del sector financer i de la seva legislació.
Exacte.
I per tant, és una empresa normal que està regulada, com jo puc estar regulat, pues, si ven cabassos i algú té al·lèrgia al cabàs i ve allí i me demanda. Val? Aleshores, n'hi ha una protecció, unes lleis de consumidors que m'empararan. Però he de saber que aquí no està el Banc d'Espanya, sinó que estan les entitats de les comunitats autònomes a nivell nacional, a nivell europeu, que defensen el consumidor, però que no està emparat per la llei d'entitats de crèdit. ¿Vale? I aleshores, aquí he de tenir en compte una altra cosa, que a part d'aquestes entitats que no estan regulades pel Banc d'Espanya, hi ha unes altres entitats que es diuen intermediaris de concessió de crèdits, que encara lien una mica més la situació. És a dir, m'està deixant els diners un banc, una caixa, entitat regulada? Perfecte, jo puc buscar per internet i veig si està autoritzat. Segon, és una entitat d'aquestes que no estan regulades? Vale, cuidado. Tercer, és un agent que no és ni entitat de crèdit ni és una d'aquestes societats que deixa els diners, sinó que és una espècie d'intermediari, val? Perquè obligatòriament també ho han de dir si són intermediaris o no. Per tant, si tu comences a buscar informació dins de la pàgina web i decidixes, descobreixes que és una financera, que és una entitat, perfecte. Si no, has de tenir en compte que ja estàs fora del sector bancari i que estàs o en societats mercantils que van una mica a la seua i regulades així i així, o en intermediaris que són comissionistes venedors. ¿Vale? Important. Jo he fet aquesta búsqueda.
Sí, sí.
Si després de 3-4 minuts no trobes això que t'estic comentant, quasi podríem dir que no és una entitat autoritzada pel Banc d'Espanya.
Sí, val? Si fàcilment no veus, diguéssim, d'on surten els diners, qui te'ls està donant,
qui t'ho està deixant, com
si és un banc, si és una empresa privada...
A la que tardes gaire en trobar aquesta informació és perquè no hi ha interès en que la sàpigues, aleshores estaries dins d'aquestes societats que estan fora del sector bancari, que no estan tan regulats. No és que siguin il·legals, sinó que no estan tan regulats. Val? Aleshores, hem de tenir en compte això perquè al no estar tan regulats, la possibilitat de clàusules abusives, la possibilitat de manca d'informació, la manera de vendre el producte, la manera d'informar sobre el producte, la manera de reclamar si no pagues, els costos de reclamar si no pagues els interessos que t'apliquen, tot això ja no està regulat per les lleis financeres, sinó que estan regulats per lleis genèriques del consum que no són suficientment potents per a controlar abusos. Mm-hmm. Val?
I si sempre diem, quan hem parlat en aquest espai, Jordi, de productes bancaris, que per tant estan regulats, no? Mm-hmm. per aquestes lleis, no? que hi ha darrere el Banc d'Espanya, diguéssim, vigilant una mica, no? Si sempre diem que hem de llegir la lletra petita...
Clar, aquí
molt
no
bé,
tens moltes vegades ni l'opció de llegir bé la lletra
és
petita.
És que aquí està, no? Mm-hmm. Llavors, d'entrada una mica de sentit comú, perquè de duros a 4 pessetes no regali ningú, no ho han fet mai a la vida... No, i allò que diguis, jo, només amb una trucada que em puguin donar, per exemple, 600 euros i ja no me'n vaig a una quantitat allò desorbitada, o posen 300, m'és igual.
Això seria entre 300 i 600, això seria el típic crèdit ràpid.
Val?
O sigui... M'has dit el barem. Entre 200 i 800 és el més habitual.
Uh-huh. Llavors, sí, o sigui, el fet de que una empresa privada, en aquest cas, no? Jo truco, només trucant, i diem, mira, jo em dic Mònica Carrasco,
sí,
què tal?
Sí, te pregunten si tens sou fixe, on treballes, si fa
DNI,
molt temps, quatre coses, informació, i ja tens els diners al compte.
I em donen els diners. Val? Llavors, o sigui, partint de la base que això ja ens ha de fer una mica sospitar, no ens enganyem, no? Clar, hem de mirar, exacte, ho dius, en quant temps ho he de tornar, a quin interès ho he de tornar, no? Perquè el que em poden demanar després, clar, quan et venen el crèdit ràpid no t'ho diuen.
Els crèdits ràpids i els microcrèdits, que són menys de 200 euros, que està pensat, no sé si te'n recordes abans de la legislació, que menys de 200 euros quedava fora fins i tot de les lleis de crèdit al consum, saps? Ja és buscar el rizo, tots aquells crèdits tenen diverses peculiaritats. Primer, que se aconsegueixen de forma molt senzilla, com tu dius, és trucar, quatre informacions i ja tens el diners. Clar, això a canvi de què? A canvi de que ells no han valorat, tot i que estan obligats a fer-ho, per llei estan obligats a fer-ho, no han valorat segurament tot el profundament necessari el que és la teua solvència. Val? I aleshores, com ells no valoren suficient la teua solvència, com se cuiden d'equivocar-se? Se cuiden d'equivocar-se ficant uns tipus d'interès que són altíssims. Uh-huh. A Espanya tenim una llei en contra de la usura del 1900 i pico. És l'única. I diu que no s'han de ficar interessos que se consideren abusius i que estiguen de forma important per damunt del tipus normal d'interès. Val? Això és tan vago que quan és?
Clar, dir, potser no la podríem actualitzar, aquesta llei. Clar, contra la usura, no?
Suficientment per damunt, que és un 1%, un 2%, clar, un 20%. Val? Els crèdits ràpids i els microcrèdits tenen tipus d'interès, tenen TAEs, tenen costos que superen el 20, el 30, el 40, el 50, el 1000, el 2000%. Esta gent, quan entres a la pàgina web, el primer que te diuen és: la TAE no és un bon anàlisi, no és un bon element per a valorar el cost que té este crèdit. Efectivament, perquè la TAE és anual, és una extrapolació anual. Però sí que te dona una idea, sí que et pot donar una idea, que si demanes un crèdit normal, un préstec al consum, al banc, i te demanen un 10% d'interès, i esta TAE dona un 1.600, està clar que algo més car ho és.
Clar.
Si tu demanes 100 euros, i al cap de 2 setmanes has de tornar 150, sembla una tonteria, però és un 50%. Un 50% és un interès altíssim.
Altíssim.
Sí que és veritat que és una quantitat molt petita i que ho demanes i que, bueno, ho tornes i ja està. Punto.
Sí, però jo crec que aquí, no? Per aquí és per on enganxen a... Bueno, per on fan els diners, no? Mm-hmm. Perquè
sí,
150
sí,
euros...
Són TAEs altíssimes.
150 euros no pot ser, no és gaire.
Este 50% en 2 setmanes, imagina't que ho pagues cada 2 setmanes, que és una mica el que fa la TAE. Si cada 2 setmanes paguéssim un 50%, quan hauríem pagat al cap d'un any? Una barbaritat.
Ah, sí, sí.
Un 2.000, un 3.000, un 8.000%. Aleshores, he de tenir en compte que, com no m'analitzen correctament el risc, o suposen des del principi que el millor que els pot passar és que no pugues pagar, se cobrissin les esquenes ficant uns interessos altíssims, totalment d'usura. Val? Però com la nostra llei d'usura no determina clarament que això és usura, i com la normativa de crèdits al consum no és lo suficientment potent per a dir quines són les clàusules que es consideren abusives, etc., jo he de tenir en compte que quan demano un crèdit a aquest tipus d'entitats sí que me faciliten, i em donen moltes facilitats per a demanar diners, però hi ha uns costos molt importants que, en el cas de que jo no pugui pagar, encara se multipliquen més. Val? I una cosa sí que tenim ben feta a Espanya.
A veure, sorprèn-me.
Que és una llei, bueno, una legislació fantàstica, que jo considero que s'hauria de canviar ja, que diu que un deutor, tot i que les clàusules siguin abusives i tot i que s'hagi abusat d'ell i tot i que n'hi haguin coses que siguin pseudo-il·legals, això ja ho arreglarem després. Si convé, ja li ficarem una multa a l'entitat, si convé, ja anirem a lluit, ja ho arreglarem després. Però de moment tu estàs obligat a complir crèdit.
Si tu has de pagar.
Fer els pagaments. Encara que siguin abusius. No. Encara que siguin abusius, encara que t'hagin multiplicat per 25 el teu valor inicial. Aleshores, hem de tenir en compte això, que quan demanem aquest tipus d'entitats estem fora de la legislació financera, és legislació molt vaga de consum, i que ni el concepte d'usura mos protegeix, ni les entitats de consum són suficientment potents per a protegir-nos, ni la legislació de tema de clàusules abusives ens fa tampoc un favor, mm-hmm. i estem una mica desemparats. Aleshores, hem de tenir en compte que aquest tipus de productes, en el moment que no es paguen, pots entrar en una situació molt complexa a l'hora de poder defensar els teus drets.
Mm-hmm. Molt bé, doncs em queden un parell de minuts, Jordi. No sé si hi ha alguna cosa sobre aquest tema que vulguis afegir.
Sí, bueno, afegir que si encara no veies això prou prou complicat, malament. Hem de tenir en compte que aquestes entitats, diguem, que queden fora de la regulació financera, poden ser d'aquí, poden ser espanyoles, però poden ser estrangeres i poden ser europees, també. Aleshores, quan entréssim a la pàgina web, mirem qui ens està deixant els diners, perquè al final és possible que ens estigui deixant els diners una empresa formada per tu i jo, a Malta,
sí, que un paradís fiscal, no
tens molt clar ni a quina legislació ha de complir, ni a qui li has de reclamar. Aleshores, que tot això és molt complex i a l'hora de demanar diners que no ens fiéssim tant de la facilitat que ens ofereixen i que també miréssim totes les repercussions que pot tenir després l'haver demanat crèdit.
Clar, però és el que dius, no? Si, per exemple, l'empresa X que ens ho ha donat, no? Amb un crèdit ràpid d'aquests que contractem per telèfon o per, no? O per internet i tal, clar, si l'empresa a sobre no és del nostre país, clar, la legislació...
El senyor de consum d'aquí de la Generalitat intentant contactar no sé qui de Malta.
Exacte, no? Vull dir que la legislació pot ser completament diferent i podem estar encara més desemparats. Clar. Que si és una entitat d'aquí, no? Una empresa d'aquí. Molt bé, doncs sentit comú, senyores
sentit
i senyors.
Comú. Mirar bé les coses i si no ho veiem clar, com sempre, doncs pensar una alternativa.
Sí, sí, sentit comú i, sobretot, no? Tranquil·litat i, si no ho tenim clar, preguntar a algú que estigui sí. més posat amb el tema. Sí. Jo sempre truco al Jordi, ja el tinc el número d'emergència. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut doble aquest mes, perquè em semblava molt interessant, sobretot abans de festes, que aquests dies hi ha gent que potser, doncs mira, està passant una situació més o menys complicada econòmica i pot tirar d'això. Crec que és important deixar les coses clares. T'agraeixo molt que hagis vingut i desitjo ja oficialment molt bones festes.
Ens
veurem la propera vegada, serà 2017.
Sí, el pròxim any ja.
Déu-n'hi-do, com passa el temps. Jordi, moltíssimes gràcies.
Vagi bé.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Del 25 de novembre al 8 de gener, Reus, un Nadal de somni. Mercat de Nadal i d'artesania, gastronadal, mapping, pista de gel, tobogan gegant, cercaviles als carrers i molt més. Descobreix els secrets del Nadal a Reus amb la lupa dels somnis i guanya passis dobles a PortAventura. Reus, un Nadal de somni. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Una i 33 minuts, continuem al matí a Tarragona. Ruth, hola, què tal? Bon dia una altra vegada.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui estem una mica orfes, una mica.
Sí, perquè... és que sempre no pot ser això.
Clar, no. Hem d'explicar-ho. El Carlos i el Xavi, els nostres sibarites, ja saben que ells venen cada setmana des de l'Orangeta, al carrer d'en Vilà, número 2 d'aquí de Reus, i aquests ves, estan amb els lots de Nadal aquí, ai. Que és un no parar, i m'han dit, escolta, avui no arribem. Però ara els trucarem d'aquí una estoneta.
Bé, sí, sí, que els volem tenir d'alguna manera.
Els volem tenir d'alguna manera. Però això no vol dir que no ens hagin fet fet la feina, perquè ells sempre ens recomanen, ja saben, cada setmana un producte o més d'un, no? I avui la cosa va d'espècies, no, Ruth?
Sí, sí, sí. Està molt bé, és diferent. Jo crec que fins i tot amb el vi podríem fer, no? No sé.
Es podria fer un maridatge, això? Bé, ara li proposarem al Carlos. Aprofito per saludar, perquè ja els tinc aquí, els protagonistes del nostre espai de vins d'avui. Ells venen des de la Figuera de Ficària Vins. Tinc el Jaume Roca i a la Montse Castro. Què tal, Jaume?
Hola,
Montse.
Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estoneta. Ara parlarem a fons dels vostres vins i dels vostres premis, que són molts i molts bons, però saludem abans al nostre protagonista de l'Espai Sibarita, que si teniu preguntes per ell, endavant, micròfons oberts i fem tertúlia. Tenim a l'altra banda del telèfon a l'Andrés Grego. Ell és el responsable, un dels responsables d'Espècies a Mà. Andrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com anem?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta.
Gràcies a vosaltres.
Escolta, condiments salvatges, explica'ns de què va això.
Bueno, doncs pues nosaltres el que fem és recol·lecció silvestre d'herbes a la zona de Tarragona. I amb això preparem condiments en base en sal marina del Delta de l'Ebre.
Ah, o sigui, la base és sal del Delta, sempre.
De moment, sí.
De moment, ui, això m'agrada, això vol dir que hi ha projectes.
Sí, hi ha projecte.
De moment, sí. I ara ens explicaràs quines combinacions, no?, salvatges feu, però primer explica'm, per aquells que no us coneguin, a Espècies a Mà, quan i com sorgeix aquest projecte.
Pues la idea del projecte sorgeix un dia a la cuina de casa meva i vaig començar fent-ho per mi. El que passa que m'agrada molt cuinar i llavors vaig començar a utilitzar-ho amb els sopars de convidats a casa, amb amics, amb família, i a partir d'aquí la gent va començar a dir-me això està molt bo, això està molt bo, jo vull que me'n preparis un pot, un altre amic vull que me'n preparis un pot, un Nadal uns altres amics diuen jo vull que me'n venguis uns quants, i aquí vam començar el tema.
I això des de quan?
Això pues, porta més de 10 anys. La primera vegada que vaig provar la mescla amb mi mateix va ser fa més de 10 anys.
O sigui, tu vas fer de conillet d'Índies, va sortir bé.
Jo em faig de conillet d'Índies, sí.
Va sortir bé i això ha derivat en Espècies a Mà, que, Ruth, a tu t'ha creat l'atenció una de les combinacions en especial que ho sé jo. Eh?
A veure si tu saps.
Jo sé que a tu t'ha agradat la sal dolça.
Sí, aquesta sí, la dolça sempre m'agrada. És que no sé, amb això de la sal, com pot ser? Com és això?
Sal dolça, com és possible, Andrés?
Com és possible la sal dolça? Doncs combinant-la amb una espècie, en aquest cas amb una llavor, d'una planta que tenim mediterrània, molt bona, que és el fonoll, que té un toc anisat i té un toc dolç. Llavors, el contrast de les dues, de la mescla de les dues ingredients, fa que tingui aquest punt així de sal dolça, per això li diem sal dolça.
He de dir, Andrés, que tu no ho veus, però la Montse de Ficaria Vins ha fet que sí amb el cap, ha fet sí, ja m'ho pensava que la cosa aniria per aquí, no?
Montse. Sí. És que l'anís té el seu tirant.
Fonoll.
I com té aquest gustet d'anisat, que a mi m'encanta personalment, doncs encara millor, eh?
Per tant, en sal del Delta en fonoll ens ve la sal dolça, que evidentment, no sé si a més de fer-nos aquestes combinacions salvatges, Andrés, ens recomanes, ens guies una mica, no?, per fer servir la sal en cada
concret,
cosa.
Perdona, aquesta en concret la podríem extraure tot el potencial fent-la servir damunt d'un tomàquet, un carpaccio de tomàquet.
Ai, que bo.
Uns tomàquets de l'hort, i si no són de l'hort, doncs del senyor que tingui l'hort, els talles fent unes rodanxetes ben fines, poses la sal dolça i menges el tomàquet. I fas un salto mortal cap enrere, multiplicat en tireu això,
clar, perquè el punt, suposo, de dolçó, no?, treu aquella, no?, l'astringència una mica del tomàquet que pugui tenir, no?
Sí, te la potencia, tot el sabor marida molt bé i és realment una experiència espectacular. Només amb tomàquet i una mica de sal dolça, és brutal.
Hem parlat de la sal dolça, però tenim també la sal marina amb all, no?
No.
No?
Amb all, ho vam provar, però, bueno, com que jo feia de conillet d'Índies, al final vaig decidir que no era suficientment... No funcionava prou bé. Però, bueno, tenim d'altres.
Digue'm, quines més teniu?
Tenim la salvatge, que és l'estrella de la corona, diguéssim, ¿vale?, que és la que ens ha donat a conèixer, la que tothom, quan la prova, repeteix, es torna addicte i enganxa. I està feta també amb herbes de recol·lecció silvestre, que són farigola i romaní, de la zona d'aquí de la Riera de Gaià, Altafulla, per la zona de darrere, fem recol·lecció a la muntanya.
Sí.
A més, porta boletes de pebre negre i sal marina sense refinar. Aquesta es diu salvatge.
Aquesta és la, sí, la salvatge universal, eh? Aquests
salvatge aromes universal, aquesta la pots posar on vulguis.
Jo estic encuriosida d'on provenen, a banda d'aquí, del territori, de proper també. Jo crec que us aneu ja per la zona d'Àsia, no?, també a buscar-les, eh?
A buscar complements per la sal.
per les espècies, no?
Hem investigat tot el tema de les algues, però tenim la sort que en aquest país, parlo del nivell nacional a Espanya, encara hi ha producció d'algues. Val? Mediterrani no, perquè és un mar que no dona les condicions idònies per poder crear algues, val? Un tipus d'algues que sí que són comestibles però no són tan bones. En canvi, la zona de l'Atlàntic sí. A França s'utilitzen moltíssim i se comercialitzen molt, i aquí a Espanya s'està començant a fer. Llavors, a la zona de Galícia hi ha uns recol·lectors en un poblet que van fer necessitaven dinamitzar el poble i van decidir buscar alguna manera de viable econòmicament per poder fer que la gent es quedés al poble. Van descobrir que tenien moltes algues a la seva zona, algues silvestres, i llavors el que fan és recol·lectar-les, igual que nosaltres recol·lectem plantes aquí, ells recol·lecten algues allà. I amb aquestes algues és la que fem la tercera mescla, que es diu salga.
Sí.
I està fet amb alga wakame de recol·lecció silvestre, amb sèsam cru i amb la mateixa sal marina que posem a tot arreu.
Escolta, això és molt interessant. Sobretot ara estic pensant en regals nadalencs una mica, no?, per regalar productes una mica més curiosos, amb personalitat, no?
Sí,
que em facin un lot d'aquests de productes així fantàstics em fa més contenta que qualsevol cosa.
Sí, a més ho presenteu també amb el Molinet, no? I crec que podem també aconseguir-lo allà.
Sí, la presentació sempre funciona amb els Molinets, perquè considerem que com més sencer estigui l'ingredient que posem a dintre, més bé es conserva. En el cas de la salvatge, per exemple, la farigola i el romaní estan sencers, el pebre negre també. En el cas de les algues, evidentment, estan trossejades, però amb trossos suficientment grans com perquè puguin conservar la seva potència aromàtica. O les llavors de sèsam i de fonoll també estan senceres. Llavors, el molinet el que fa és trinxar-t'ho tot i t'ho combina. Llavors, això és un wild and ready, ¿vale? És una cosa que està llesta perquè tu la puguis fer servir, i en el moment en què l'utilitzes és quan et fa l'explosió dels aromes i dels sabors.
Em sembla que ens hem deixat encara per comentar alguna de les combinacions salvatges que teniu, no? A banda de la salvatge universal, la sal dolça, la salga, quina més tenim?
I tenim una que es diu salhot, que en català seria un nom molt, molt suggerent, que és salot.
Sí.
Salot, sona salot així com una cosa molt bèstia, no? Aquesta està feta amb pebrots picants de Bali.
Sí.
I amb sal marina sense refinar també.
Aquesta ja és per, no? Perquè això del pebrot de Bali a mi em sona que ja em ploren els ulls.
Bueno, depèn. Si ets una persona que li agrada molt el picant, diràs que no pica. I si ets una persona que no t'agrada el picant, diràs que bo que està aquest picant.
Jaume, Montse, picant, sou de picant o no?
Jo sí.
Sí, 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 sí que ho som.
Sí, sí, el Jaume li ha fet ullets, o sigui que igual jo crec que et vindran a veure ara quan acabem.
Si ets de picant t'agradarà, perquè és un picant molt agradable. Comença a picar a la part dels costats de la llengua i llavors es manté allí, no és una cosa que et deixi la boca morta i sense poder...
Sí, és el retropicó, és aquest que et ve després i t'enganxa, no, Andrés?
És el retropicó. Sí. I després de tant en tant, amb algun client que tenim així molt especial, li fem una versió 3D, que li dic jo, de picant, que és que et deixa tota la boca totalment adormida.
Això ja.
Recomanda a persones molt, ja molt avançades amb el tema de l'utilització.
Això dic, no sé si és per regalar amics o enemics.
Bueno, aquesta se t'acomanda, no?
Molt bé. Important, Andrés, on us trobem? On trobem Espècies a Mà per poder anar a veure tot això, tastar-ho i endur-nos la que més ens agradi?
Espècies a Mà es ven bàsicament a Tarragona.
Sí.
Tenim 3 o 4 llocs que la poden vendre. No sé si vols que et digues nom.
Sí, digue-m'ho, i tant.
Doncs pues mira, on sempre en trobareu és a la botiga Clot Martell, que està al carrer Eixart, que a més el propietari és molt amic meu, va confiar en mi des del principi, em va dir, Chico, jo això, perquè em diuen Chico a mi, vull que això se't bellugui i jo porto m'ho aquí a la botiga, que això és superinteressant. Clot Martell està al carrer Eixart. Després, un altre que també l'està fent servir des de fa molt de temps, perquè també la coneix i l'ha fet servir a casa seva i la vol tenir a la botiga, és el Nacho del Granel, de la botiga Granel.
Molt bé.
Al carrer Lleida. Un altre que també ho tenen és el Mercat Central.
Sí.
A la Carns Bertran. La Montse de Carns Bertran també ho va provar, va dir, això està boníssim. Sí, de fet, convenço els possibles venedors fent-los provar la mescla, que és el mateix que fa i com feia fires.
Bueno, això està bé.
També se'n pot trobar anant a fires al carrer. Fires nadalenques, alguna n'hem fet, però sobretot fires gastronòmiques. I després també la Vall de la Rabassada, també ho venen. A Reus, el Fito Luri, que té una botiga que es diu El Rebost,
sí,
també n'ha tingut fins ara, no sé si n'hi deuen quedar, perquè com que es ven molt, bueno, que us he acabat. Des d'aquí aprofito per saludar-vos.
Sí, que el vam tenir aquí, el Fito, a més.
El vam tenir, molt bé.
Sí, sí.
I ara mateix, bé, que jo recordi, no tenim més.
Bé, tenim bons, no? Sí. Bons llocs, bons punts de venda. Escolta,
em faltaria atacar Reus una mica.
Doncs
perquè,
vine, eh?
Perquè clar, sé que teniu, que hi ha gent que m'ha provat a les fires al carrer i que m'ha demanat sempre a veure si ho poden comprar aquí a Reus. I m'agradaria poder entrar a llocs locals més grans, tipus, no sé, el Colmado de Giner o llocs
molt
així.
Bé, molt bé, doncs escolta, això s'haurà de parlar, li hauríem de presentar a l'Andrés als nostres sibarites, al Carlos i al Xavi de l'Orangeet, o sigui que això aquí ja tractes a fer, Andrés, tu no pateixis.
Sí, té futur, eh?
T'agraeixo moltíssim que hagis estat aquesta estoneta amb nosaltres i et convido a venir un dia, que avui ha sigut tot com a molt ràpid i no has pogut venir, però et mereixes venir un dia a l'estudi i ens portes sals d'aquestes i les veiem.
Com vulgueu, com vulgueu. A més, seria molt interessant tenir un cert debat sobre el tema de la sal refinada i sal sense refinar.
Ah, doncs quan
vulguis. Ens tenen molt enganyats.
Ai, doncs mira, ja està.
Ja tema a tractar.
Ja tema a tractar. Andrés, quan vulguis. Moltíssimes gràcies.
Com vulgueu, altres mateixos.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Són 3:45, continuem en directe al matí, hem parlat de sal i ara és moment d'anar de vins al programa. Avui és el darrer dilluns de 2016, Ruth, que tenim programa, de fet.
Sí, que tenim, sí, programa...
Perquè la setmana que ve Sant Esteve no hi serem.
No hi serem, clar, nosaltres
per tant,
no.
Estarem la sopa de galets i aquestes coses, però havíem de tenir un tancament d'any de luxe i per això ens acompanyen avui a l'estudi els responsables de Ficaria Vins, de la DO Montsant, que han rebut el guardó al millor vi de Catalunya que entrega la guia de vins. Jaume, Montse... Escolta, bon reconeixement, no?
Sí, no està mal.
No està malament, no? Sí, com sí. Ho vau rebre, això?
Bueno, és que hem rebut dos millors vins.
Bueno, sí, el blanc i el negre,
sí,
eh?
Sí, llavors això, amb el Pater, que és el millor vi negre de Catalunya, sí que portàvem dos anys ja quedant segons, a molt poquetes dècimes, però la gran sorpresa i a la vegada pues, bueno, satisfacció és que ho vam aconseguir amb la Garnatxa Blanca, també. Uh-huh. I, bueno,
la Garnatxa Blanca, que ara està tan, no? Ara s'està recuperant, no? Semblava que estava una miqueta, no? Oblidada i ara la tenim de nou.
Sí, no, no és que la tinguem de nou, sinó que jo crec que senzillament l'entenem millor.
Ah.
I, home, el gran territori de Garnatxa Blanca és la Terra Alta, això és indiscutible, per producció, per tradició, però també Priorat i Montsant és una varietat tradicional. L'únic que amb el gran caràcter i la gran personalitat que teníem amb els vins negres sempre ha sigut la germana una mica amagada. Uh-huh. Però ara que l'estem entenent, l'estem treballant bé, està sortint coses excel·lents.
Uh-huh. Jo sóc una... Bueno, estic fascinada, no? Sempre quan em diuen vi blanc, potser és el que sempre entenem, no? Que com més suavet, però no té per què. Aquest, en aquest cas, què ens proporciona quan el bevem, quan el tastem?
Bueno, nosaltres vam fer la Garnatxa Blanca, la vam tornar a plantar. Vull dir que a la Figuera no en quedava gens. I la Figuera som reconeguts des de sempre per tenir una Garnatxa Negra especial. I seguint aquesta lògica i sense inventar res, vam dir si la Garnatxa Negra és especial, la Blanca ha de sortir bona també, perquè és que és la seva germana. I el gran repte va ser intentar fer un vi blanc fresc a la zona. O sigui, com a consumidors ens agraden els vins amb caràcter i amb estructura i tot el que ha de tenir un vi, però en la Blanca realment el nostre repte era treure la vessant fresca, que tingués una bona acidesa i que no se't fes pesat, no? Que la graduació tampoc fos massa alta, perquè allí dalt, per tema climatològic, ràpidament pues, sí. Tenim molta concentració de sucre, llavors se'ns fa un alcohol. I el repte va ser treure el matraqueta blanc amb 12 graus i mig, 13 graus d'alcohol, però que no fos verd. I aquest jo crec que és el nostre gran èxit.
No, repte superat, no?, pel que es veu, perquè el matraquet de blanc us ha donat moltes alegries i el pàter també, no?, que també és garnatxa 100%, no? En aquest cas parlem d'un criança, no? Vaig bé? Sí, 12 mesos.
Sí.
Jo sé d'algú, a banda de vosaltres dos, Montse i Jaume, que esteu aquí a la taula, que l'ha tastat el pàter rut. No sé si saps a qui em refereix.
Jo ja sé, tinc una noció, una idea.
Tens una idea, no?
D'aquest aquí, tot i que no estigui...
Fem una connexió, va, connectem ràpidament amb el carrer d'Envira número 2 a l'Orangeet. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí preparant coses i avui ha sigut impossible vindre cap aquí, però bueno.
Però nosaltres et molestem encara que sigui uns minutets i deixem continuar treballant, sí. Però volíem saber, perquè tu m'has dit a més, sí, el pàter ja l'he tastat jo.
Sí, doncs escolta... vaig tenir l'oportunitat de provar-lo esta setmana passada.
Ah, i ara que no ens escolten, el Jaume i la Montse, què m'has de dir?
Home, la veritat és que és un vi que em va encantar, eh? Vaig tenir l'oportunitat de provar la setmana passada a un restaurant de Tarragona, a la Q, precisament. El Quintí me'l va deixar provar i realment, ostres, un vi que em va seduir, eh? Una garnatxa fantàstica, sí, sí. Uh-huh. És que les garnatxes de la Figuera són diferents a les restes de garnatxes, eh? A la Figuera, el clima, el terroir, tot el que sigui de la Figuera, amb les garnatxes no n'hi ha cap de pareguda.
Fan que sí amb el cap, no? El Jaume fa que sí, sí, t'ho està sí, dient aquí sí, el Carlos, sí. Eh? Fill il·lustre de la Terra Alta.
No, no. Bueno,
sort que he parlat bé de la Terra Alta.
Molt bé. Bueno.
Sí, sí, perquè tu encara no estaves en antena, però és veritat que el Jaume ha parlat molt bé de la garnatxa de la Terra Alta.
Sí, sí. Amb les garnatxes de la Terra Alta, bé, hi ha una gran tirada, merescuda tirada, i realment un bon reconeixement, també, sí, sí. Uh-huh. Però, bueno, les garnatxes de la Figuera no tenen res a envejar, les de la Terra Alta.
Escolta'm, Carlos, només uns minutets que et volíem saludar. No sé si ens pots dir alguna cosa per a aquells que ens escoltin ara, guiar-nos una mica si volen tastar aquest pàter o el matraqueta blanc, que són els dos millors vins de Catalunya segons la guia de vins.
Sí, el matraqueta el vaig provar l'any passat, la garnatxa, i, home, realment, doncs, com ha dit ell, una garnatxa molt fresca. Vull dir, no ha anat a buscar una vessant molt, molt, molt fresca i molt fàcil de veure amb el matraqueta. I després, doncs, jo dic, amb el pàter, a mi em va seduir, La setmana passada no l'havia provat encara el pàter i jo dic, la setmana passada me'l van deixar provar i realment em va seduir, Una garnatxa fantàstica, molt ben ensemblada, amb un pas de boca molt delicat, vull dir, un final molt, molt agradable, realment, molt, molt xula, està bé.
No està bé preparat, això, Jaume, potser, vull dir, no li acabo de dir ara mateix que us teníem aquí,
No, però a veure, vull dir, no t'he d'enganyar de res, vull dir, realment, me va encantar, vull dir, me va encantar.
Molt bé.
O sigui, va ser una bona... A veure, sabia dels vins del pàter, sabia dels vins de la... de la Ficària, però no havia tingut, jo dic, el matraqueta blanc sí que l'havia provat temps atrás, però els negres no, per exemple, el pàter no l'havia provat i vaig tindre l'oportunitat de provar la setmana de ser, dic, molt, molt content, molt bé, realment m'ha sorprendre.
Doncs escolta, no sé si el tenim a l'Orangeet, no? Sí?
No. No tenim encara... A dia d'avui no tenim res.
A dia d'avui. Ara us presentarem. Us presentarem, no hi ha problema. Ahí está. Carlos, doncs t'agraeixo molt que hagis entrat aquests minutets. Només et volíem saludar perquè ja, noi, em sembla que no ens veiem abans de festes.
Vaja, ha sigut. Intentaré a veure si m'escapo un moment a veure's un ratet d'estos i desitjar bones festes, però dic que avui és que ens ha sigut impossible. Avui.
Només et demano, així ràpid, pregunta que sempre et faig jo incòmoda, no? Que aquí els cuiners que han vingut a fer-nos menú de Nadal, ens han dit tots que volen dinar, fer tot el dinar amb cava. Recomana'm un cava.
Te recomano un cava,
Vinga.
Home, doncs mira, ara m'ho fiques bastant bé perquè justament aquesta setmana passada vam fer un tas de caves aquí a l'Orangeet. Vam tindre els vins del Llopart, dels caves Llopart, on vam provar el Brut Nature, el Rosé, l'espumós, l'original i el Leopardi. Jo que qualsevol d'aquest celler, podem començar amb el rosé del Leopard com a aperitiu i després ja entram una miqueta amb els més estructurats, com poden ser el Leopardi, com poden ser l'espumós original, i realment, pues... Pues mira, la recomanació dels caves de la setmana pues serà per a les caves Llopart.
Molt bé, doncs mica, tot el cap a l'oratge, ràpidament, al carrer d'en Vilà. Carlos, gràcies, bones festes.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Doncs escolta, com us dic, no estava preparat això, però ja sabem, el Carlos té molt bon paladar.
Sí,
o sigui que ens el creiem. Ens el creiem. Hem parlat del pàter, del matraqueta blanc, però primer, que no us ho he preguntat encara, des de quan esteu vosaltres fent vins, Montse, Jaume, a la Figuera?
Pues no. nosaltres la primera anyada la vam treure el 2003, uh-huh. que justament va ser Malpater, va ser el primer vi que vam treure. Sí.
Primer vi que continua i que per molts
continua,
anys, no?
Sí, sí, home, és el buc insigni una mica del celler, sí, és amb el que vam començar i...
Ja té un nom, no? Premonitori, potser, no?
Clar, és el nom del pare de la família, no?
Sí, exacte.
Us dedicàveu, abans dius 2003, us dedicàveu al món del vi abans o això va ser un cop de cap que vau fer?
Bueno, no, a veure, a casa teníem la vinya ja, però es portava la cooperativa de la Figuera, com molta gent. Nosaltres va ser a partir del 2002 que vam decidir sortir de la cooperativa i començar el nostre projecte particular, però en part teníem una altra feina paral·lela amb aquesta. Uh-huh. És des del 2010 que vam deixar definitivament l'altra feina i estem exclusivament al celler.
Dedicats al celler, sí. No? El catàleg ha anat creixent, uh-huh. no? I després d'aquell pattern han vingut bastants més, per exemple, uh-huh. negres, a veure si no me'n deixo cap, tinc el Cerverola, uh-huh. l'Èlia, i el Matraqueta negre i el Matraqueta tranquil, uh-huh. no?
Sí, exacte.
Garnatxa, eh? Vosaltres, sí. fa dies teníem aquí, fa setmanes ja, un celler que ens deia els que fem sí. monovarietals estem una mica bojos.
Garnatxeros.
Els garnatxeros. Sí, sí. Però vosaltres heu fet una aposta molt clara sí. i molt forta, no?, en aquest cas.
Sí, bueno, sí, sí.
Bueno, bojos, naltros, i estàvem més quan van començar. O sigui, el 2003 sí que era realment una bogeria, no una bogeria, perquè naltros ho hem sentit així, tampoc estàvem inventant res, perquè hi ha moltes parts del món que ho fan. Fer un 100% garnatxa per envellir. O sigui, actualment els monovarietals estan en línia o estan en onda, però en aquell altre moment que imperaven certs criteris de gustos que imperaven, la gent sempre feia cupatges. I normalment sí que hi havia una part important de garnatxa o carinyena, però la resta eren tot les varietats foranes. I en aquell moment el pater... va ser la nostra gran aposta. Uh-huh. I basant-nos en això que també ha comentat ell ara fa un moment, que les garnatxes de la Figuera són especials, però bueno, doncs les hauran de fer soles, no? Uh-huh. I el pater és el que ha aguantat el projecte, amb l'Èlia també, evidentment, però, bueno, la bogeria va començar fa 13 anys.
Sí. Sí. Doncs beneïda bogeria, no? Sí. Perquè no pot dir tothom, no, que facis aquesta aposta i que ara, doncs mira, 13 anys després, no? Sí. Estàs aquí encara i no sé si hi ha més vins nous a la vista per aquest 2017.
No, a veure, sempre hi ha coses al cap i coses al celler, però no sé si serà el 2017 o serà el 2018. Sí que hi haurà alguna cosa. Uh-huh. Nosaltres amb el pater vam començar el 2003, l'Elia el vam fer el 2004 perquè ja estava pensat, i després amb aquests dos vam estar fins al 2011. El 2011 ens vam atrevir a treure la garnatxa blanca perquè sí que l'havíem vinificat dos o tres anys, però se l'havien begut els... nostres amics i la família.
No, ja passa ja, no?
No perquè fos imbebible, perquè hi ha molts amics que encara els agradava molt, sinó perquè no era el perfil de vi que nosaltres volíem. Sí, sí, i això no et surt a la primera, sinó que és un tema de coneixement d'aquella varietat, i amb la blanca jo, per exemple, que sóc en aquest cas el responsable d'elaboració, no havia vinificat mai un vi blanc, no? Llavors... fins que no va sortir el que tots estàvem d'acord en que sortís, no va sortir. I van començar també a fer el primer vi de finca, que en aquest cas és el Cerverola.
Sí.
Cerverola és un vi que molta gent no coneix perquè només hem fet 500-600 ampolles, una selecció d'aquesta finca, d'una garnatxa vella també, que va ser una altra bogeria treure-la. Quan el vam anar a presentar em van dir, home, però que no tens el pater. I vam dir, home, sí que tinc el pater, però creiem que això té probabilitat per estar sol. I aquí està. Mm-hmm. No, val?
Quina producció feu en total, amb tots aquests vins, aquests 1, 2, 3, 4, 5, 6 vins que feu?
6 vins tenim ara, sí. Les anyades que van bé, aquesta és una altra, estaríem al voltant de les 10.000 botelles. Som un celler petit.
Petit, però ja està prou bé. I on el podem trobar? Ens comentava el Carlos, no? En restaurants de la zona, evidentment, però si ara algú que ens està escoltant i diu, escolta, això del millor vi, no? El millor vi de Catalunya, blanc i negre, això ho haurem d'anar a buscar.
Mira, ara estem a Reus i no queda massa bé, però jo estic igual que el de les sals.
Tenim molta feina, el Carlos i el Xavi.
Sí, 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 tenim...
Tenim... tenim des del començament dos o tres establiments de Tarragona i tant en vinoteca com en restauració. I Reus, no és que no l'haguin treballat, però no sé si sigut per culpa del nostre vi, però han anat tancant els que el tenien. I llavors...
Ai, doncs no pot ser això, no pot ser, eh? No.
Millor no diu això.
Ara mateix us enviem cap a l'Oranger. De tota manera, no sé si podem comprar online, per exemple, directament al celler...
Sí, podeu comprar enviant un mail i allí doncs, llavors nosaltres ja diem com funciona.
Bueno, simplement és enviar. En altres botigues online els podem trobar, no?
Sí.
Ja sabem, busquin, Ficària Vins, millor vi de Catalunya, el Pater i el Matraqueta Blanc. Jo us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut fins aquí, al Jaume Roca i a la Montse Castro. Per cert, us podem visitar al celler?
Sí, i tant. Sí, de dilluns a diumenge, l'hora que vagi bé.
Això és important, perquè ara...
Sempre concertant la
visita. Sí, concertant la visita, però no doncs, ho fem.
Però fem, és un celler visitable també des del 2003.
Des del primer dia.
Que no ens hem apuntat a la moda o la tendència de l'enoturisme, sinó que com que venim també de la part aficionada, entenem que els cellers s'han d'obrir. I si volem que la gent tingui cultura de vi, hem de veure com, quan i, si pot ser, qui el fa.
Doncs aquests són la nostra recomanació, el nostre vi recomanat de la setmana i, escolta, i de l'any, no?
De l'any,
ja, que és l'últim programa, el Ficària Vins. Un plaer, torneu quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Ruth, gràcies. Fins demà,
gràcies,
tu,
fins demà, sí, amb bon vi.
I a vostès, gràcies per haver-nos acompanyat. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Fins demà.
Las dos.